La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, benvinguts al segon programa de La salut, cosa de tots. El vostre programa setmanal de salut de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Un espai de salut fet des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell per a tota Catalunya, gràcies a la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Com sabeu, per fer aquest programa comptem amb la participació dels diferents professionals sanitaris de la comarca, tant de l'hospital com del centre d'atenció primària. Són els nostres 25 minuts setmanals en què parlem, de forma planera, de temes sanitaris. Per tal d'entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. Aquest programa no seria possible sense la nostra productora, la Montse Buera, el nostre coordinador, el doctor Joan Altimiras, i els controls tècnics, l'Àlex Alzina. El programa d'avui tindrem el plaer de parlar i conversar amb el doctor Carles Bercher, que ens parlarà de les addiccions tecnolúdiques, un nom una mica complex que engloba totes aquelles addiccions a qualsevol dels aparells tecnològics que avui envolten la nostra vida i ens la fan millor, però que a vegades ens tenen enganxats. Sí, segur que estan pensant en el mòbil o en internet, però potser també podríem parlar de la televisió o inclús de la ràdio, no ho sé. Però en breu el doctor Bercher ens ho desvetllarà. Posteriorment, com cada setmana, tindrem un espai per resoldre els dubtes o les preguntes que vostès, els nostres oients, ens heu fet arribar a l'espai La Consulta de l'Oient. I finalment acabarem amb uns breus consells de salut, aquells consells pràctics i fàcils de dur a terme per tothom, perquè, tal i com diu el títol del programa, la salut, cosa de tots. Som-hi, doncs, amb l'entrevista d'avui, la segona entrevista de la temporada, on, com ja els he comentat, avui tenim el plaer entre nosaltres el doctor Bercher. Benvingut, doctor Bercher.
Què tal?
El doctor Bercher, psiquiatre, cap del Servei de Salut Mental i Addiccions de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, amb una àmplia experiència en el tractament de les diferents addiccions. I en la seva experiència, darrerament, ha de tractar, i cada cop més, gent que està enganxada, per tant, que és addicta, i no a l'alcohol ni a diferents drogues, sinó als diferents aparells tecnològics que tots o la majoria de nosaltres tenim o podem tenir a casa. És el que es coneix com les addiccions tecnolúdiques. Abans de començar, us he de reconèixer que aquesta entrevista a mi em fa una mica de por, donat que, fixats, confessar-vos alguna coseta, jo estic tot el dia enganxat al que es coneix com les xarxes socials. Facebook, Twitter... I potser acabo aquesta entrevista amb el doctor Bercher demanant hora la seva consulta. Veurem aviam què ens explica. Així doncs, doctor Bercher, ens podria explicar... Perquè ho entenguem tots. Què són les addiccions tecnolúdiques?
De fet, quan parlem d'addiccions, ens imaginem les addiccions a substàncies, és a dir, les drogadiccions, a substàncies químiques. Però, de fet, les addiccions més freqüents són les addiccions comportamentals, la conducta addictiva. Per exemple, doncs, la ludopatia, o joc patològic avui en dia, la cleptomania i una altra colla de conductes que no val la pena que ens detinguem. Quan parlem de les addiccions tecnolúdiques, per tant, parlem d'una addicció comportamental que té a veure amb l'abús i la dependència d'aparells electrònics, ordinador, mòbil, videojocs, internet, etc. Resumint, les tecnologies o noves tecnologies.
O sigui, parlem d'abús i addicció, és a dir, no ho podem deixar, no? Seria això. Noves tecnologies. Anem punt per punt i anem mirant aquestes noves tecnologies, com la televisió.
La televisió. Quan hi ha problemes? Quan veiem la tele? Quan veiem un vídeo? No, quan deixen de ser simplement un entreteniment per convertir-se en un costum excessiu. Tot i que això d'excessiu pot ser molt subjectiu. Però el sentit comú ja ens diu normalment el que és excessiu. Però sobretot quan és un costum irresistible. El teleabús, un ús excessiu irregular, habitual, no puntual o temporal, per exemple, mentre duren les Olimpiades, per dir alguna cosa. Una mena d'intoxicació crònica de pantalla que porta, a més, a un estat de passivitat i d'apatia de la persona que el pateix. En edats infantils és evident la interferència que hi ha amb els deures escolars, potser molt, molt important, molt preocupant, evidentment, pels pares. Altres coses que tenen que veure amb la televisió, el zapping, no? Per exemple, el zapping, a més, avui en dia acostuma a ser un problema social familiar, sobretot perquè qui té el mando té el poder.
Correcte.
És, per tant, una sensació...
Això passa a casa meva, tenim problemes entre veure clan o veure les notícies. Hem de discutir-ho sempre amb el meu fill.
Si hi ha problemes, malament, perquè llavors vol dir que, aviam, qui té el mando, qui és el que mana?
Habitualment el meu fill.
Bé.
No anem bé, no?
Habitualment, és que jo diria que és l'estadísticament més freqüent.
Bé, quedo més tranquil.
Sí. Però no és només el fet de tenir el mando a la mà i d'anar aviam què fan, sinó la necessitat de canviar contínuament de canal de forma ràpida, repetitiva, però sense tenir temps d'assimilar què és el que fan, què és el que veiem. Causa problemes, com ja he dit, de convivència, però també irritabilitat, uns contra altres, contra el mando, allò de tirar-se el mando pel cap, però bé, això potser seria un altre tipus de conducta que no toca avui.
Clar, perquè la televisió és habitual que estigui tot el dia encès a casa. Això no és molt bo, no, doctor Berger?
Fins i tot a vegades com a remó de fons, no? Allò que estàs i tens el saníssim costum de no tenir la televisió a la cuina, aprofito per introduir-ho, allò que estàs a la cuina fent, preparant les coses, però necessites que a la sala d'estar al menjador la tele estigui funcionant per sentir-la.
Com lo bo que està tenir Radio Estel, per exemple.
Per exemple, evidentment. O estolviar amb el consum electrònic de quan no cal.
Ah, exacte. Videojocs. Seguim. Tenim també
addicció... Sí, també amb els videojocs es fa un ús abusiu, amb reducció del camp de consciència, és a dir, només hi ha la pantalla, intentes parlar amb aquella persona que està jugant i no t'escolta, al cap de dos minuts et diu què? És això el que dic, que és una reducció del camp de consciència, de l'estat d'alerta, de l'atenció. El síndrome d'abstinència és evident amb els videojocs. Hi ha una irritabilitat, rebequeries, i a més pot interferir amb les tasques sociofamiliars, quotidianes, escolars, etc. Hi ha una certa polèmica perquè fins i tot en molts videojocs hi ha el que se li diu un índex d'addictivitat. És a dir, els mateixos fabricants reconeixen que un videojoc és addictiu. Allò de que no pots parar, has de passar pantalla, no pots deixar...
Els propis fabricants, no, del videojoc els interessa, en certa manera, que hi hagi una certa addicció perquè s'enganxi.
Sí, és a dir, per una banda compleixen amb una legislació i queden com uns santets dient, veus, estem avisant que aquest joc és addictiu. Però per una altra banda, també és un reclam publicitari de dir, quan més addictiu és que més interessant és i més bo és.
Estem parlant d'adolescents, doctor Berger, o estem parlant a totes les franges d'edat?
És que avui en dia estem parlant de ben bé fins a més de 30 anys d'edat de promitge d'una certa addicció a videojocs.
Més de 30 anys.
Per exemple, em sembla que nosaltres estàvem encara a la facultat quan va començar el famós Tetris, un dels jocs més addictius, i que quan et passes hores jugant al Tetris, que a més ni és un dels pocs, jo diria que és l'únic videojoc, o joc d'ordinador, com se li vulgui dir, que amb ningú se l'ha passat del tot. No té final. Però quan portes unes quantes hores jugant al Tetris i te'n vas a dormir, al tancar els ulls, veus
com van caient com les figuretes. Continues veient totes les figures i les peces.
Efectivament, per tant, també poden haver alteracions visuals, alteracions de les sensacions.
Internet també ens pot provocar una addicció tecnològica?
És que internet es tracta d'un mitjà molt atractiu i que a més està molt reforçat per l'anonimat. Internet a per si... pot ser una pròpia addicció, pels propis continguts, les ciberrelacions, com els chats, els twitters, els facebooks, aquestes coses, que no pots parar d'estar connectat, de veure què passa, d'aviam si m'he perdut alguna cosa, no estic al segon. Comprovar repetitivament si hem rebut mails, la navegació sense una recerca concreta, navegar per navegar. Però també moltes vegades internet és un instrument per altres addiccions, és a dir, internet és el vehicle pels addictes al sexe. Internet és el vehicle per qui fa compres compulsives, a través d'internet en aquest cas.
Per la facilitat que et genera, no?
Efectivament.
I l'anonimat, que vostè explicava.
Exacte, amb l'anonimat, no? També, doncs, per exemple, pel joc. Ara que s'han legalitzat els casinos virtuals, precisament.
I el tindre tan fàcil l'accés a internet ara amb els telèfons mòbils, aquests moderns, que ets capaç de des de qualsevol lloc, tranquil·lament des del carrer, en lloc d'estar a la cua del metro mentre esperes que arribi el metro, poder-te connectar a internet, això encara ho agrava més? Ho exacerba, tot això?
Sí, sí, és que, a veure, augmenta la possibilitat real de temps d'estar connectat, la sensació contínua, sobretot, com deia, de les xarxes socials, el mateix rebuda de mails. No és ja la necessitat, en el cas de la telefonia mòbil, d'estar de trucar, sinó la de sentir-se també un receptor constant, és a dir, és que em trobaran, m'han de dir alguna cosa, la necessitat constant d'estar comprovant si hi ha cobertura, en el cas, per exemple, de la ciutat de Barcelona, al metro ja hi ha cobertura d'internet, altres coses més necessàries no n'hi ha, però, en canvi, cobertura de telefonia mòbil sí que n'hi ha. En qualsevol situació, comprovar repetidament doncs, la cobertura, si queda bateria, si han entrat missatges, que potser, ostres, com que aquest tio em parlava no m'he enterat de si m'han entrat missatges, anem a mirar què hi ha, aquesta compulsió continuada.
És a dir, jo avui que vinc a la ràdio abans d'anar a l'hospital i que per tant arribo a l'hospital un parell d'hores més tard del que és habitual, abans d'entrar a la ràdio he mirat amb el meu mòbil si tenia algun missatge, algun mail. Sóc un addicte, doctor Berger.
Hauríem de parlar d'altres característiques per dir el que és un ús excessiu o abús o ja una dependència. Depèn, et contestaria amb una pregunta. Has deixat de fer alguna altra cosa important per contestar el mòbil? Aquesta seria la clau.
No, probablement no. Perquè, aviam, com ho definiríem? Quan és un problema de salut, això?
Aviam, mira, primer t'ho diríem unes quantes dades. El 9,3% dels adolescents acompleix criteris d'ús excessiu d'ordinador i de videojocs. i el 50% dels adolescents o canalla entre 11 i 14 anys tenen mòbil. Però és que això implica una despesa mitjana de 12 a 20 euros al mes. Ara bé, totes aquestes dades que estic llegint ara són del 2006, vol dir que avui en dia...
Probablement hagin augmentat, no?
Són importants. Per això és un problema de salut. Estem parlant d'una freqüència de presentació d'una incidència importantíssima.
Quins efectes adversos pot tenir això per la salut?
Bàsicament, els efectes adversos, parlaríem aquí ja de símptomes. Aviam, amb adults, problemes de parella, problemes laborals, problemes econòmics, sobretot amb la telefonia mòbil, per exemple, fins i tot problemes legals pels temes de la confidencialitat i intimitat. Amb els nens d'edat escolar és evident una manca d'hores de descans, vull dir, el nen que està al llit amb l'ordinador, que cada cop són més petits, o l'iPad o l'iPod
amagats. Això ens pot passar a la feina, no, també, perquè està explicant que això passa als 30, 35, inclús més edat. És a dir, que ens pot tocar una mica l'horari laboral.
Sí, és que, de fet, a veure, el patró mitjà del consumidor d'internet és un adult jove amb un relativament alt nivell intel·lectual. No? Sempre tenim la tendència a imaginar-nos que les addiccions són d'un baix nivell social. No, més aviat el consumidor i abusador promís d'internet té un alt nivell cultural, amb uns coneixements d'anglès mitjans cap a superiors, amb uns coneixements d'informàtica que superen els de nivell d'usuari, i amb una professió liberal i un nivell econòmic mitjà cap a alt. Aquest és el patró típic, és a dir, el patró típic. No vol dir que si no el compleixes no pugui ser, Però el patró típic de l'addicte a internet és aquest.
Una mica el punt clau seria quan tu no ho controles, és a dir, quan tens aquesta necessitat de que t'has de connectar sí o sí perquè si no, no pots viure i això et condiciona la teva vida?
Efectivament, és que aquí és quan ja parlem de dependència. Què vol dir dependència? Vol dir que apareix un síndrome d'abstinència, i síndrome d'abstinència vol dir que quan no tinc l'accés a aquesta addicció tecnològica em trobo malament, ansietat, irritabilitat, sensació de malestar, inseguretat, manca d'autoestima, depressió, etc.
Això es pot tractar o es pot prevenir, doctor Berger?
Sí, sí, sí. El primer és, com bé has dit, prevenir. El primer per prevenir és identificar que hi ha un problema. Per això són bons, són importants, són necessaris programes com aquest, amb el qual estem escoltant. No només ens escandalitzem de pensar que qualsevol que toca l'ordinador o qualsevol que mira si al telèfon hi ha trucades, sinó veure una mica quina és la gravetat del problema, intentar identificar una mica quan realment és un problema i no és un ús normal, quan és un excés, quan és un abús. Si identifiquem que hi ha un problema, podem avaluar la seva gravetat. Cas. I en aquest cas, per tant, veure la necessitat d'instaurar mesures terapèutiques, mesures de tractament.
Sempre és important adonar-se, no?, que hi ha un problema. Si no t'adones que és un problema, és pràcticament impossible.
És el primer per fer la prevenció, el primer. És el primer pas imprescindible. Si no detectem el problema, no tractarem el problema. Clar. Si sospitem de la detecció del problema, no veurem si realment és un problema i té una gravetat o amb quatre mesures de control, doncs n'hi ha prou.
Són complicades tractar-ho, aquestes addiccions, doctor Berger?
No. Al principi, com tot. Per tant, primer parlaríem de les mesures preventives, que són fàcils d'aplicar, després la cosa es complica. Per tant, anem a lo senzill. Mesures preventives. Es tracta de practicar una activitat diferent de l'addictiva. És a dir, un símptoma, per exemple, doncs, de l'addicció a les noves tecnologies és que el nen, per exemple, parlem ara per un moment de nanos, de canalles, no juguen, no es troba amb els amics, etc. Doncs és necessari implementar altres activitats en lloc de l'apurament tecnològica. Utilitzar interruptors externs, què vull dir amb això? Doncs evitar connexions o limitar el temps màxim de connexió, autolimitar-nos a consultar el correu només un cop al dia, no cal més, navegar acompanyats d'algú que ens dirà, ep, al tanto, pare. Abstinència d'aplicacions concretes perilloses, evitar, doncs, per exemple, jocs molt addictius, com dèiem, canvis amb l'estil de vida, fins i tot, aquí no, però més amb la cultura americana, doncs fins i tot hi ha grups de teràpia i d'autoajuda i de recolzament. Després hi entrem en mesures molt més complexes, quan ja és un problema que requereix tractament. Teràpies psicològiques, bàsicament de tipus cognitiu, sobretot tècniques de modificació de conducta, són les úniques que han demostrat, estadísticament parlant almenys, una eficàcia comprovada. Millora amb les capacitats d'autocontrol, d'observació...
Ara ja aquí estem parlant de treball a consulta, ja, eh?
Ja, clar. Efectivament, perquè després ja també podem passar a medicació, ja, per acabar. És a dir, s'ha identificat que les alteracions... que hi ha una relació entre les addiccions químiques i les addiccions del comportament i les alteracions a certs neurotransmissors al cervell, les quals es veuen beneficiades per l'ús de medicaments que milloren aquests neurotransmissors, antidepressius i un grup de fàrmacs que es diuen eutimitzants, per no complicar més les coses.
una mena de resum. Vejam, jo he deixat el mòbil a fora de l'estudi perquè no puc entrar amb mòbil a l'estudi, m'ho té prohibit l'Àlex Alsina, el nostre tècnic, i no el trobo a faltar. Això és bona senyal, oi?
Això és bon senyal, no trobar-lo a faltar durant 5 minuts. És bon senyal, i pot ser diagnòstic, no trobar-lo a faltar durant una hora, dues hores. És molt bon senyal no trobar-lo a faltar i quan estàs a casa, ui, m'he deixat el mòbil a l'estudi, he d'anar a buscar-lo. Això seria un fantàstic senyal.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, doctor Berger, per explicar-nos de forma tan clara i planera els perills de tots aquests estris, que al mateix temps que ens fan la vida més fàcil i ens mantenen connectats entre nosaltres, poden ser un perill si no en coneixem els límits per poder desconnectar. Ha estat un veritable plaer tenir-nos nosaltres i espero que no ens veiem a la seva consulta.
Per mi també ha estat un plaer. Moltes gràcies per la benentesa d'haver-me permès expressar-me i tant de bo ens seguim veient per aquí.
Aquesta serà la seva casa, com és la casa de tots. Segurament ens tornarem a veure. Moltes gràcies, doctor Berger.
La pregunta de l'oient.
Un cop hem escoltat el doctor Berger, que ens ha explicat perfectament les addiccions tecnològiques actuals, seguim avançant amb la pregunta de l'oient, aquesta petita secció que intenta respondre els dubtes sanitaris que els nostres oients ens han fet arribar, o bé a través del mail de la secció consultasalut@radioestel.cat o bé directament a través del nostre telèfon, el 93 409 27 77, on us prendrem nota d'aquesta consulta. No ens cansarem mai de repetir ni el mail ni el telèfon. Si poden anotar-ho, consultasalut@radioestel.cat o al telèfon 93 409 27 77. Després del primer programa ja hem rebut alguna qüestió per la seva part, cosa que ens fa molta il·lusió. Com és comprovar que a l'altre costat de les zones hi són vostès i que nosaltres els podem ser útils. Concretament per avui, la Joana Majoral ens ha preguntat: sovint em fan mal els peus, però per la meva feina he de portar talons amb freqüència i he sentit a dir que no és gaire bo anar amb talons alts. M'ho podrien aclarir, gràcies. Aquesta pregunta de la Joana Majoral l'hem transmès a la doctora Maria Arnella, metgessa traumatòloga de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, que amablement ens ha respost. Així doncs, doctora Arnella, és bo o és dolent portar talons? I per què?
Bona tarda. Els talons alts sí que són símbol d'elegància i de feminitat. El que passa és que la funció del peu, que és d'amortiguar i propulsar cada pas, deixa de funcionar en quan augmenten els talons. O sigui, les sabates amb talons poden produir deformitats als dits del peu, moltes d'elles molt conegudes, com ja sabeu, el que nosaltres en diem hallux valgus, que seria el galindó, sesamoiditis, els dits en urpa, etc. Però també poden fer deteriorar altres articulacions i pot aparèixer l'artrosis dels genolls, i això està directament relacionat amb l'alçada del taló. Les sabates modifiquen la posició del peu i alteren els punts de pressió a la planta del peu. O sigui, un peu seria com un tamboret de tres potes, dos a davant i una a darrere. Imagineu-vos aquest tamboret que cada vegada li anem pujant la part de darrere. O sigui, en lloc de suportar, com ho fem habitualment, a la part posterior el 60% i la de davant el 40%, conforme anem aixecant el taló, cada vegada és pitjor. I llavors això el que fa és un desequilibri a totes les articulacions del cos. Ja sigui els genolls, que es queden flexionats, la pelvis, que també s'inclina, la columna lumbar i el coll, i tot això produeix a la llarga, si es fa de manera crònica al portar aquestes sabates, artrosis als genolls, a la columna lumbar i artrosis cervicals. A part d'aquesta afectació del que és les articulacions, es considera que a partir de 5 centímetres de taló produeix un escurçament de la musculatura posterior de la cama, els bessons, i un escurçament del tendó d'Aquil·les, el qual produeix que també doni altres alteracions, o sigui que el peu no faci la seva feina, que és d'amortiguar i de propulsar cada passa. Per tant, els centímetres adequats per a una sabata serien de 2 a 4 centímetres com a màxim, i si s'han de portar talons alts, pel motiu que sigui, sigui només de manera ocasional les menys hores possibles.
El Consell de Salut.
I per finalitzar, com a cada programa us donarem uns senzills consells de salut per tal de que tots ens puguem trobar millor i viure en el màxim de plenitud la nostra vida. És la nostra secció, els consells de salut. Avui us volem parlar de dos temes importants per a tota aquella gent gran que ens escolta des de casa, però també per tots els que volem arribar a ser grans i estar en les millors condicions de salut possible. Volem donar-vos uns consells sobre com heu de cuidar-vos, ara que ens arriba el fred, si ja tenim una edat, però l'esperit jove, com ens agrada dir a nosaltres. I després us donarem uns consells pràctics i planers sobre com hem d'identificar un possible ictus, el que es coneix com un infart cerebral, i què hem de fer si ens passa. Per explicar-vos tot això, hem parlat amb la doctora Neus Albanell, directora de la Unitat Sociosanitària de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, que ens farà 5 cèntims sobre aquests temes. I com sempre, amb aquesta secció, qui ens ho trasllada a tots nosaltres és la Montse Güera.
Quan comencen els primers freds, apareixen els primers refredats i grips que, sobretot en les persones grans, poden derivar en complicacions. Per aquest motiu, hem de procurar evitar-los seguint unes quantes recomanacions bàsiques. Seguir una dieta saludable, rica en vitamina C, i procurant mantenir el pes adequat. Fer entre 50 i 60 minuts d'exercici físic cada dia, com pot ser fer una passejada amb els amics. Si fa molt fred, vent o hi ha neu, és millor no sortir de casa. I si ho heu de fer, que sigui ben equipats, sense peces ajustades i amb diverses capes de roba. Sobretot, vigileu amb les caigudes. Evitar el tabac, les begudes alcohòliques o amb cafeïna, que faciliten la pèrdua de calor corporal i donen una falsa sensació de calor. Eviteu també els canvis sobtats de temperatura. Vacuneu-vos contra la grip i acudiu al metge de capçalera quan apareguin els primers símptomes.
Molt bé. Consells senzills i pràctics per trobar-nos més bé. Menjar sa i en poca quantitat. Caminar una horeta al dia. No és pas tant, i en companyia pot ser molt i molt agradable. Abstenir-nos de prendre tabac i alcohol, perquè recordeu el lema del programa, que la salut és cosa de tots. També la doctora Albanell ens ha volgut explicar com podem adonar-nos que patim un ictus i què hem de fer si això ens passa. Recordeu que un ictus vol dir un infart cerebral. Això vol dir que per la raó que sigui o no arriba prou sang en una zona del cervell i aquest pateix, pot ser per dues causes, això. Una artèria es trenca i provoca un sagnat, o bé una artèria es tapa i no arriba sang. En els dos casos, la zona del cervell que no arriba sang deixa de funcionar correctament i, si no s'actua amb rapidesa, pot deixar aquesta zona lesionada per sempre. De fet, l'ictus és la tercera causa de mort al nostre país, però la primera amb dones de més de 65 anys i és la primera causa de discapacitat al nostre país. O sigui que poca broma amb l'ictus, que és un tema molt i molt seriós. La doctora Albanell ens ha explicat com ens podem adonar si ens està passant i què hem de fer si ens passa. Escoltem com ens ho explica la Montse Güera.
Com podem identificar un ictus? Els principals símptomes són paràlisi total o parcial d'una banda del cos, trastorn de la parla o de la comprensió, pèrdua total o parcial de la visió, sobtada dificultat per caminar o pèrdua de l'equilibri o coordinació, mal de cap brusc i molt intens. Si ens passa qualsevol d'aquestes coses, cal actuar ràpidament, acostant-nos a l'hospital si podem i el tenim a prop, o bé també trucant al telèfon d'emergències, el 061. Penseu que no podeu perdre el temps. I com es pot prevenir un ictus, doncs? Vigilant els factors de risc, com són la pressió arterial, el colesterol, la diabetis, les malalties del cor, el tabac i l'alcohol. Fent una dieta equilibrada, rica en fibra, baixa en greixos i amb poca sal. Fent exercici físic de manera regular i també amb revisions periòdiques o visites al seu metge de capçalera.
Molt bé. Com ens agrada la salut, és cosa de tots, consells pràctics i senzills. Qualsevol pèrdua de força d'una part del cos, alteracions en la parla, la comprensió, la visió o un mal de cap molt fort i intens, tots a trucar al 061 i ja ens diran què hem de fer per arribar el més aviat possible a l'hospital. Però tan important com saber què hem de fer és intentar previndre-ho. Recordin, cuidin-se fent exercici i menjant sa, vigilen la diabetis, o sigui el sucre, la tensió i el pes. Com sempre, el metge de capçalera, el seu metge de capçalera, és la persona més indicada per ajudar-los a fer-ho, perquè molta part depèn de tots nosaltres. I fins aquí hem arribat a aquest segon programa de la temporada de La Salut, Cosa de Tots. El programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tot Catalunya. De fet, per a tot el món si ens volen escoltar per internet. Recordeu que per poder contestar els seus dubtes a la pregunta de l'oient ens han de fer arribar aquesta pregunta a través del mail consultasalut@radioestel.cat o a través del telèfon 93 409 27 77. Agrair, com sempre, la col·laboració de la nostra productora, la Montse Buera, el nostre coordinador, el doctor Joan Altiniras, i l'inestimable tasca del nostre tècnic, l'Àlex Alsina. Res més. Esperem que aquest programa també hagi estat del vostre interès i retrobar-nos d'aquí a 7 dies al mateix lloc, a Ràdio Estel, Ràdio Principat. Des dels estudis de Ràdio Principat de la Seu d'Urgell, els desitgem que tinguin una molt bona setmana. Com sempre, mengin sa, facin exercici, perquè recordin, la salut és cosa de tots. Fins la setmana que ve. Quedem d'aquí 7 dies.